Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
I atenció a la dada. Un 7,5% dels nadons que han nascut a l'Hospital de Sabadell en l'últim any han estat prematurs, un percentatge molt similar al de la resta de Catalunya. En general, un 90% d'aquests nadons sobreviuen. De fet, la màxima mortalitat es dona en nascuts amb menys de 8 setmanes de gestació i menys d'un quilo de pes. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El 17 de novembre se celebra el Dia del Nen Prematur i, aprofitant aquesta efemèride, aquest divendres es farà l'Auditori del Taulí, la segona jornada del prematur, un punt de trobada entre famílies i professionals sanitaris.
Doncs precisament per conèixer aquesta jornada i també la situació dels prematurs i de les seves famílies, avui contem amb l'estudi amb la Paqui Molina, que és infermera de la unitat neonatal del Parc Taulí. Bon dia.
Hola,
i benvinguda.
Bon dia, molt de gust.
Es considera un nadó prematur el que neix abans de les 37 setmanes de gestació, però hi ha molts graus. Quins són?
Mira, els graus que estan més representats són els menors de 35... O sigui, és prematur, tot nen nascut per sota del 37 setmanes de gestació i 2,5 quilos. Però en funció de la prematuritat, donat que les últimes dècades ha augmentat molt la supervivència a edats molt tempranes, a partir de les 23-24 setmanes de gestació, ja hi ha viabilitat per a aquests nadons. Llavors, hi ha molta diferència en el grau entre... No és igual, hi ha el nadó que es considera molt extrem, que serien els petits de menors de 28 setmanes i un quilo de pes. Llavors serien els grans prematurs, que serien aquells menors de 32 setmanes i 1,5 quilos de pes.
Ara anirem desgranant les diferències, no?, d'aquests graus, però les dades que hem comentat al principi són les habituals, les normals, o en els darrers anys hi ha hagut doncs un increment dels prematurs? I per què, si és així?
Bueno, en les últimes dècades ha hagut un increment de la tassa de prematuritat a partir de la dècada dels 90. El que passa que en els últims anys, en l'any 2000, s'ha mantingut bastant estable al voltant del 7%.
I això què s'atribueix, aquest canvi?
Bueno, les causes de la prematuritat, si bé no totes es posen d'acord, sí que hi ha tota una sèrie de causes que els científics han relacionat amb elles, com pot ser, per exemple, el retard en l'edat de la maternitat de les dones, que avui dia s'ha incrementat el 39% de les dones són majors de 34 anys. Després també va associat a problemes que pugui presentar la mare durant la gestació, en relacions com diabetis, hipertensió, que poden precipitar el part prematur. També al principi de l'augment de la prematuritat va estar molt lligat a les tècniques de reproducció assistida i als parts múltiples, i després també a l'estrès laboral.
Comentaves al principi, ha canviat això? O sigui, per exemple, els tractaments de fertilitat han canviat, hi ha menys efectes secundaris?
No, l'únic que els tractaments de fertilitat, així com... Abans, ara poder han disminuït en número, però també al principi també hi ha una selecció. No es fa el part múltiple, es limita a 2-3 fetus.
Mm-hmm. Entrant en el que és els infants prematurs, què és el que pot suposar que un infant neixi abans d'hora? Sigui quin sigui el ventall, eh? Sí. Quins problemes es pot trobar un infant prematur?
Bueno, hem de pensar que el nadó prematur està en un entorn fins a les 38 setmanes, 38-40 setmanes, que seria el moment adequat per néixer, està en un entorn envoltat de líquid amniòtic en el que ell totes les necessitats les té cobertes a nivell placentari i per la mare. És un entorn protector, com si diguéssim. en el moment de néixer abans d'hora és un ésser que està en desenvolupament i que fins que no acaba el moment no està completament desenvolupat. Llavors, en funció del moment en què neixi, tots ells són molt vulnerables a l'estrès ambiental i molt fràgils a nivell de tenen més factors de risc per desenvolupar malalties. Uh-huh. I llavors pues, deriva tots els problemes que poden generar deriven d'aquesta vulnerabilitat i aquesta fragilitat d'un ésser que està encara en desenvolupament.
Hi ha una sèrie de malalties associades, no? Vull dir, per exemple, problemes respiratoris, no? Uh-huh. Intestinals...
Això ha canviat, sí. El risc dels prematurs tenen unes patologies associades específiques relacionades amb la prematuritat que, com són, com molt ben dius, a nivell respiratori, per la maduresa dels pulmons, de tots els seus òrgans, són immadurs encara. I això els pot generar una sèrie de problemes, tant a nivell respiratori, a nivell intestinal... Bueno, a nivell respiratori seria la displàsia broncopulmonar, a nivell intestinal l'enterocolitis necrotitzant, tota una sèrie de patologies, la retinopatia, perquè encara els vasos a nivell ocular no estan desenvolupats, que van molt associats a la prematuritat. Però això ha obligat ha millorat la seva prevalença en el sentit del canvi de modus d'actuació que hi ha en les unitats de neonatologia que s'han desenvolupat en les últimes uh-huh. dècades, que és un model d'atenció que se'n diu centrat en les cures i el desenvolupament i les famílies i el NICAP. Aquest model ha sigut molt important perquè ha suposat un canvi en la manera de fer i llavors la nostra intervenció terapèutica ha estat adequada, s'adequa a les demandes i especificitats del nadó, buscant un ambient el més protector possible.
Com és aquest ambient que demana doncs, el nadó?
L'ambient que demana el nadó és un ambient on els estímuls externs estiguin amimbats a nivell de soroll, a nivell de
llum, imagino, no?
Sí, a nivell de llum, de soroll, on el tacte és important, on quan es fas les teves manipulació respecte al nadó ha de ser amb una sensibilitat, amb una cura, amb una contenció, perquè ell se senti en tot moment protegit. Llavors, també ens ha permès fer aquesta actuació les noves avanços a nivell científic que els nens, amb les cobertures que fa i el seguiment, neixen amb una millor maduració. O sigui, amb l'actuació i intervenció durant el període obstètric neixen amb unes millors condicions i llavors, per exemple, les tècniques de ventilació assistida, allò que dèiem que a nivell respiratori és un dels problemes més importants, són no invasives, intentem en aquests moments. La majoria són no invasives i d'aquesta manera pues, els nadons tenen una millor resposta.
En aquest sentit, per atendre doncs, a aquests nadons prematurs i fer aquesta mínima intervenció, com explicaves, doncs el Taulí compta amb aquesta unitat de neonatologia, amb personal les 24 hores del dia, una UCI i una unitat de cures intermitges. Com és? Quins professionals hi treballen? I també com ateneu les necessitats dels pacients i de les famílies?
Bueno, això és una col·laboració de tot un equip que comença ja des de l'equip d'obstetrícia i ginecologia, que en el seguiment de l'embaràs detecta si hi ha alguna situació de risc per la mare. Treballem en coordinació, aquest equip treballa en coordinació amb l'equip de neonats, que està format per tres adjunts, i el doctor Badia, la doctora Figaró, la doctora Domingo, aquí els residents en formació, tot un equip d'infermeria i auxiliar de CAIS, que són les tècniques d'assistents d'auxiliars, que donen suport a les famílies durant tot l'ingrés, procurant que se sentin vinculats a les cures i se sentin participatius en totes les cures que s'hagin de fer als seus nadons.
Ja que no sentin que el nen està ingressat allà i que és està completament aliè, no, a ells?
No, l'entrada, o sigui, això és precisament un dels motius a part de les cures centrades en el procés, que sigui la nostra actuació, és també implicar la família dintre de les cures i de l'activitat assistencial amb una entrada durant les 24 hores.
Per què és important que els pares es facin càrrec?
És important perquè aquests, com hem dit, aquests nens són molt vulnerables, estan molt sensibles també a la vinculació afectiva, l'experiència de la prematuritat normalment per les famílies, si no hi ha un antecedent durant l'obstètric, pot ser una experiència sobtada que trenca molt les seves expectatives idíl·liques d'un nadó sa, i llavors és una situació difícil i pot ser angoixant. Llavors es requereix molt de suport i caliu perquè puguin establir un vincle afectiu satisfactori i òptim amb el seu nadó. I perquè les tècniques, com se sap, que les tècniques com el mètode pell a pell i el contacte del nadó amb la seva mare o amb el seu pare ajuda i millora el pronòstic de la seva evolució. També són nens que després, un cop donats alta, tenen un risc a presentar una sèrie de problemes o necessiten d'un seguiment. Llavors, és important que els pares se sentin segurs i confiats en que són capaços de cobrir les demandes i les necessitats d'aquests nadons. I per això és molt important el vincle que els professionals establim amb els pares i, com diem, que a mi m'agrada molt dir, que hem de ser efectius, hem de ser eficients, però també hem d'incloure l'afectivitat. Tot l'acompanyament emocional, psicoemocional a les famílies.
Perquè, clar, més aquests ingressos poden arribar a ser llargs, no?
Sí, perquè, per descomptat, perquè en principi el nadó prematur, per el tema de les assemblees de la prematuritat i la seva immaduresa, ha d'estar com a mínim monitoritzat fins a les 35 setmanes de gestació i al voltant de quilo, bueno, dels 2 quilos. Llavors, en funció de quan hagi nascut, indudablement, doncs, els hagis nascut a les 28 setmanes, doncs poden arribar a estar un mes, dos, tres mesos amb nosaltres.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, es pot fer llarg, no?
Sí, sí, sí.
Parlàvem al principi, no?, que el 2018 la mortalitat de prematurs al Taulí s'ha reduït fins al 6%, mentre que el 2017 era el del 17%. Uh-huh. Com s'explica aquesta disminució? I també, no sé si és fruit d'aquestes atencions o també depèn del grau en què neixin, doncs, tots aquests prematurs.
Bàsicament depèn més del grau de prematuritat o dels nadons que tinguis amb un gran grau de prematuritat extrem per sota. O sigui, els que tenen una mortalitat més alta són els menors de 28 setmanes. Entre les 24, les 23, 28 setmanes, ahir és la franja més important que presenta més problemes i la mortalitat pot arribar fins al 50%. És per això que en funció del nombre que tinguis, llavors pot disminuir la taxa de mortalitat. I en aquest cas, el Taulí és variable en funció de l'any, precisament molt en funció del nombre de grans extrems, o sigui, de prematurs molt extrems que tinguem en aquest any. Mm-hmm.
Quins són els més habituals? Vull dir, el de 28 setmanes o inferior a 28 setmanes?
Entre les 28 i 32 setmanes, uh-huh. Sí. O sigui, aquests són el volum més important que tenim a la nostra unitat.
Uh-huh. Abans ho comentaves, no?, que la majoria de nens prematurs requereixen després un seguiment, no?, perquè en el millor dels casos trigaran un temps a igualar-se, no sé si es diu així mèdicament, però el que entendrem al carrer, per igualar-se amb un nen de la seva edat. Existeix, com es fa aquest seguiment? Existeix un codi, no?, una mena de protocol?
Precisament les jornades d'aquest any, el nostre objectiu és presentar el protocol de seguiment pels menors de 32 setmanes i un quilo i mig de pes, que ha estat elaborat per la Societat Nacional de Neonatologia, i donar a conèixer, i per això hem ampliat la inscripció a aquestes jornades a no només els familiars sinó també i professionals de l'àmbit de la neonatologia, sinó també els professionals de l'atenció primària de la nostra zona de referència, perquè creiem que és important una coordinació entre tots els agents que estan implicats en l'atenció d'aquests nens, perquè actualment es recomana que necessita un seguiment fins als 2 anys, que inclús es recomana que s'allargui fins als 6-7 anys, i hi ha autors que inclús aconsellen que sigui fins als 12 anys, fins al final de l'edat escolar. Bàsicament es fa un seguiment a nivell hospitalari de les diferents especialitats en funció de les problemes que presenti cadascú dels nens, perquè l'atenció sempre és molt individualitzada i cada nen i cada cas fa una evolució molt diferent, i llavors hi ha un seguiment. Després han de fer tot el control a través de l'atenció primària, però també és molt important la intervenció dels centres de desenvolupament infantil, i que són els CDIAPs, que són els que s'encarreguen de afavorir un desenvolupament psicomotor, psiconeurològic òptim.
Uh-huh. Parla'ns dels protocols també, no?, que existeixen i què és el que s'inclou, no?, a tota aquesta estimulació que es fa, tota aquesta també, doncs, el control fins i tot, em sembla, dels ulls, no?
Sí. Sí, per descomptat. Els nadons, ja nosaltres en l'hospital durant el seu ingrés es fa un seguiment de tots aquells punts febles en els que puguin presentar problemes. Un és la visió, per el que em deien de la retinopatia, que encara no està ben formada, la vascularització a nivell de la retina, i es fa un control que se segueix cada 15 dies i que segueix fins que es considera que poden ser donats altes. També es fa un seguiment de nivell de l'audició, el més important, el desenvolupament psicomotriu, si van adquirint totes les habilitats a nivell de psicomotrius que corresponguin a la seva edat, tenint en compte l'edat corregida, perquè és diferent, clar, no pots valorar el mateix un nen de 3 mesos però que ha nascut 3 mesos abans. I també després, més al llarg, té problemes amb l'alimentació, i després són nens molt vulnerables a desenvolupar amb més freqüència patologies a nivell respiratori, no? Són molt sensibles als virus, i per exemple es fa la vacunació ara estem precisament en època d'octubre-març de risc sobre el virus sintitial, i llavors són vacunats específicament perquè és un factor de risc la prematuritat del virus sintitial. I també després un altre problema important pot ser l'alimentació. Vull dir, veure el seguiment que aquests nens van adquirir totes les seves habilitats a nivell d'alimentació i incorporació dels diferents aliments.
Abans assenyalaves que ens ha semblat curiós el fet que alguns professionals recomanen que el seguiment s'allargui fins als 12 anys. Això sí. Vol dir que un nen prematur pot arrossegar problemes, conseqüències fins a aquesta edat?
Bueno, no, el que s'ha vist és que poden presentar problemes en l'aprenentatge i d'hiperactivitat. I per això les recomanacions van en aquest sentit. Poden haver-hi una major prevalença de trastorn de TDAH i de trastorns de l'espectre autista. I això no es veu, no és fàcil detectar-ho en edats molt tempranes. El més important, amb això, si ara és una idea que volia incloure, és que en el protocol de seguiment els pares han de ser conscients que val la pena seguir els controls, que no es relaxin, que li donin la importància que té, perquè a vegades penses, el nen està bé, el veus bé, dius, bueno, pues no cal poder, no? Perquè també és una mica feixuc, tants controls, no? Però és important que ho segueixin, perquè la detecció precoç de qualsevol problema et permet fer una intervenció temprana i que llavors el pronòstic i l'evolució del nano sigui millor. I per això animem els pares a seguir-ho.
Doncs a banda d'aquest toc d'atenció, perquè els pares continuïn amb aquest seguiment, quines són les necessitats? Perquè vosaltres també ateneu molt a les famílies. Quines són les necessitats que tenen i els serveis que vosaltres també els oferiu?
Bueno, nosaltres, dintre de l'hospital, mentre estan ingressats, intentem recollir quin és el grau de suport que aquestes famílies tenen un cop marxen de casa, preparem l'alta amb ells, això, intentem capacitar-los, que agafin confiança i seguretat, com hem dit abans, i si hi ha requeriments dels serveis socials, doncs se'ls posa en contacte, no? Però un cop marxen de l'hospital, doncs clar, els hi perds una mica el fil, perquè bueno, el seguiment es fa ja a nivell de consultes externes, i per nosaltres ens fa molta il·lusió que quan venen a fer aquests controls, doncs els pares pugen i és per allà on ve, però sí, aquest va ser un dels motius perquè ens va despertar la necessitat o la il·lusió de portar a terme unes jornades d'aquest tipus on te poguéssim establir un espai obert de diàleg amb els pares per veure realment quines mancances es troben després, quines necessitats tenen més enllà del seu ingrés hospitalari i que perquè si alguna d'aquestes nosaltres les podem ja començar a canalitzar des de l'hospital, des del moment del seu ingrés. I també doncs, per gaudir una mica dels nens, no? Perquè aquestes jornades volem que vinguin els nens i tenim un espai per ells, de llocs i tal, i llavors és gaudir de que la majoria d'ells tenen una bona evolució i són una joia que han de disfrutar els pares i tota la societat.
Perquè aquest any el tema d'aquestes jornades és precisament el protocol de seguiment en menors de 32 setmanes. Què és el que us interessa destacar?
Bueno, les primeres jornades va ser una... vam fer el triar el tema de les cures centrades del model d'atenció de cures centrades en el desenvolupament per donar a conèixer una mica a la societat doncs, la manera de treballar, perquè és un món molt... que si no tens contacte directe amb la prematuritat, pues desconeixes molt, no? I llavors, pues, una mica com millorar la nostra pràctica, detectar les mancances a nivell d'hospitalari. I aquest any vam pensar que, bueno, que el segon pas seria pues, veure, un cop marxa el nen a casa, pues, quines mancances, quins problemes troben els nens, les famílies, no? Moltes vegades compatibilitzar horaris laborals i d'atenció, el suport, a vegades necessiten persones de suport, perquè si no és una dedicació exclusiva de 24 hores de la mare o d'un dels progenitors, mare o pare. També, a vegades, problemes amb l'alimentació, l'estrès, hi ha una sobreprotecció a vegades dels pares perquè pensen que són nens molt fràgils i llavors pues, aquest excés de sobreprotecció pues, a vegades els hi pot anar en contra. Bueno, és veure i donar-los un espai per poder detectar si necessiten suport pues, a altres nivells, no?
I també és un espai perquè els pares puguin explicar les seves vivències, sí, sí, no? Sí. I això també pot ajudar i encoratjar moltes altres famílies.
Exactament, sí, sí. Per això la jornada està estructurada amb una part inicial on els professionals aporten aquesta informació que es pugui d'allò, però el més important i la que més vam disfrutar precisament en l'anterior edició va ser la taula de col·loqui amb els pares, perquè és quan realment a nivell emocional arribes a comprendre el que implica el fet d'afrontar-se a una problemàtica com aquesta, no?, en nen prematur.
Clar, per ells, què és el més difícil? Un cop arriben a casa, clar, mentre han estat a l'hospital s'han sentit molt acompanyats i molt protegits, però després quan arribes a casa no saps ni per on començar, no, suposo?
Bueno, molts agraeixen, no, molts diuen que realment agraeixen el temps. D'entrada és un xoc haver d'ingressar a la unitat de neonatologia, però el que ens manifesten la majoria quan marxen és que per ells, en certa manera, ha sigut una positiu en la mida en què li els ha permet conèixer. O sigui, no arribar a casa amb el nen i no saber qui és, no? Han tingut un trajecte compartit que els ha permès conèixer una mica les necessitats i donar resposta a les necessitats d'aquest nen i sentir-se com més preparats i confiats. El que passa que, indudablement, quan arriben a casa, depèn molt també del cas, no? Perquè, clar, si és un nen dels problemes que tingui, amb més o menys seqüeles i tal, doncs llavors la situació és més delicada, no? Però quan arriben a casa, doncs, bueno, l'adaptació, suposo, en els primers moments, el que deia abans, no? Compatibilitzar els horaris amb les diferents, sobretot si hi ha germans petits, també, amb la resta, vull dir, coordinar-ho tot, organitzar-ho tot i també els controls. Per això deia que a vegades es poden fer feixucs perquè són molts controls, al principi, sobretot, els primers anys, i això, doncs, potser pot generar una mica certa cansament.
Home, almenys, el que comentaves, han fet un aprenentatge previ, sí, que és útil, no?
Sí, molt. Això sempre us ho agraeixen, en el sentit de que, bueno, em sento més capaç que no... O sigui, agraeixen el fet en aquest sentit, no? En la possibilitat que els hi ha donat de desenvolupar unes capacitats i conèixer més el seu nadó abans d'arribar a casa.
A les jornades d'aquest divendres, a part de professionals i famílies, també es presenta una entitat, que és Som Prematurs. Mm-hmm. Què ens en pots dir? Què se sap?
Bueno, aquesta associació és una associació que ha aglutinat totes les associacions de pares que hi havia a nivell de Catalunya i s'han coordinat per formar-ne una de sola, Som Prematurs, i llavors també ens va semblar important o incloure-la en aquesta jornada com un recurs més a les famílies un cop marxen a casa, no? Perquè són pares, és una associació que donen suport als pares, són una associació de pares que estan en la mateixa situació i que a vegades et poden comprendre més quina és la teva problemàtica, no? Perquè una de les coses que també ens comentaven els pares moltes vegades és que, clar, quan tens un nen prematur i estàs ingressat, a vegades qui no s'hi troba en la mateixa situació no et comprèn el daltabaix a nivell emocional i d'intendència que suposa, no? I el fet de compartir-ho amb altres persones que estan en la mateixa situació, pues et pot donar eines. Primer, és una descàrrega emocional, però també et poden donar recursos perquè cadascú...
Els trucs, no?
Exactament. Els trucs que cadascú, pues bueno, se'n va desenvolupant al llarg de la seva vida.
Doncs molt interessant tant aquesta entitat com totes aquestes jornades que prepareu i que recordem, coincideixen amb el dia del nen prematur que serà doncs el divendres 17 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paqui Molina, infermera de la unitat neonatal del Taulí, per explicar-nos, per fer-nos aquesta radiografia amb la Karen Madrid i evidentment per la feina, per la tasca diària. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Al matí, amb Raquel García.